Protestes, enfrontaments i més de 20 morts i centenars de ferits els últims dies en aquest país. Els aldarulls van escatar fa dies per la reforma tributària del president Iván Duque, ara ja retirada, però aquestes protestes van més enllà, inclouen també una forta denúncia contra la repressió de les forces de seguretat i avui hi tornarà a haver una nova jornada d'aturada nacional. En volem parlar amb una persona que en sap molt de Colòmbia, és en Rafael Grassa, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyor Grassa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La reforma tributària del president colombià, Iván Duque, ha estat l'espurna d'aquesta nova onada de protestes, però amb el ministre d'Economia cessat, amb la reforma congelada, queda claríssim que hi ha elements més de fons en tot plegat. Quins són aquests elements?
A veure, primer, hi ha alguns elements estructurals. Colòmbia i, en general, Amèrica Llatina és la regió més desigual del planeta i la regió on més violència urbana hi ha. Recordem en aquest sentit que a finals del XIX hi havia un esclat de moviments socials de revolta de diversos tipus a Xile, Equador, Colòmbia. La pandèmia va frenar això en sec. Segon, Colòmbia és un país que viu enormement polaritzat des de fa 20 anys i en particular des de fa 10, quan va arribar el president Santos, amb l'ajut del president Uribe i després amb tota la idea del procés de pau i de la negociació, Uribe va considerar que Santos l'havia traït. Aquest govern, el govern de Duque, és el govern d'una persona poc preparada globalment per fer front a aquest tipus de coses, amb poc pes i suport, amb ministres que anaven bastant per lliure, barons de taifes, i cal recordar que la pandèmia ha estat dura a Colòmbia, que la situació sanitària no és bona, que hi ha hagut diversos problemes i oposicions. Si això ho plantegem, veiem que efectivament una proposta de reforma tributària absolutament extemporània i exagerada, que fins i tot havien criticat organismes empresarials com Andi, que recull a l'empresa industrial, dient una cosa és reformar per aconseguir més diners perquè la crisi del petroli, la crisi d'exportacions i altres coses fan que hi hagi un dèficit crònic, diguem-ne, amb la balança de pagaments. Però una cosa és això i una altra plantejar-se canvis amb l'IVA, canvis globals amb una població on el 30 al 40% de la gent viu de l'economia informal. L'economia informal es fa al carrer i durant la pandèmia van patir fortament perquè en el carrer era morir. I per alguns la disjuntiva era moro una mica més lentament del coronavirus o moro d'inanició per no poder plantejar. Això és el que explica, en bona mesura, a l'esclat, la incapacitat del president Duque de veure que no era el moment de fer aquesta reforma tributària. Ja sabia quan l'havia presentat que no tenia suports al Parlament, ni tan sols de la geometria variable de suports que ha tingut, perquè no té majoria en el Parlament, sí que té una àmplia majoria quan va guanyar les eleccions presidencials, però no al Parlament, a les dues càmeres, i al mateix temps un enfortiment constant d'això. Això, afegim-li, si em permet, i acabo, un element clau. A l'acord de pau, que en part s'ha menys tingut i no s'ha aprofitat les oportunitats que plantejava, no havia tingut en compte la importància de la reforma del sector de seguretat després de 60 anys, en particular dels 90, d'una barreja de policia i d'exèrcit, de forces armades, vinculades a la defensa de l'statu quo. Ja fa temps que sabem que les MAT, les forces d'intervenció, haurien de ser reformades i ja amb les revoltes del 2019 hi havia hagut excessos. Tot plegat és un còctel exagerat i, efectivament, la retirada de la reforma tributària i la renúncia del ministre no són suficients. Ara cal endegar un diàleg nacional, però estem en una forta polarització i un diàleg nacional no s'improvisa. I la gent recorda que en el 2019, dos primers mesos del 2020, Duque ja va prometre un diàleg nacional i no va ser capaç de posar-la en marxa.
Senyor Grassa, amb el que m'ha dit, vostè m'ha obert diversos fronts a moltes preguntes que tinc pendent de fer-li. Diu vostè que ha estat una reforma exagerada. Entenc que un error estratègic del president Duque, de qui ha dit vostè que està poc preparat. Hem de pensar que el govern pot caure?
No ho crec en aquest moment, però pensin que Amèrica Llatina, les campanyes electorals duren dos anys i en el 2022 hi ha eleccions. Hi ha canvi en el Congrés i canvi amb la presidència, amb moviments de diversos tipus. que el president Uribe està perdent pes de suport popular, tot i que continua tenint-ho tan alt, i que té amenaces de diguem-ne, de judicis en aquest sentit, i per tant, jo crec que el govern ara no pot caure, és molt difícil, no hi ha majories alternatives que el puguin plantejar, però pot ser una situació agònica perquè partits que li han donat suport a vegades, com Canvi Radical, com el Partit Liberal, com el Partido de la U, han manifestat les seves reticències en aquest moment. Tot dependrà també de com el comitè de vaga sàpiga utilitzar tot això. Val la pena dir que, a més, ja ha tingut respostes de dos alcaldes, una alcaldessa i un alcalde, Claudia López, a Bogotà, i l'alcalde de Medellín, que ja es van negar a dir que ells no utilitzarien la idea que s'aplicava la llei de seguretat i es podria treure a patrullar forces armades per donar suport a la policia. Per tant, hi ha un enfrontament en diversos fronts i un Duque que no és que sigui incapaç intel·lectualment, sinó que no ha tingut ni tan sols alçada la política per dir-li al seu ministre ja cessat d'Hisenda: escolti, ara no toca.
Senyor Grassa, ha citat vostè al principi aquestes revoltes, aquestes protestes al 2019 a Colòmbia, a l'Equador, a Xile. Ha dit vostè que frenades en sec per la pandèmia. Entenc que a partir d'aquí una possibilitat és que es tornin a estendre aquestes protestes?
Sí, però això serà general a tot el món. El malestar social creix. Jo dic a vegades als meus alumnes que la principal causa de mortalitat al món és la mala governança, el mal govern. És a dir, si un mira les dades, el no ser capaç d'afrontar els problemes quan cal, sense intencionalitat, causa una enorme quantitat de patiment. I la gent comença a estar molt, molt, molt tipa a tot arreu de la incapacitat dels polítics de mirar estratègicament, de mirar tàcticament. Si miressin el cas de l'Estat espanyol, el cas de Catalunya, podríem dir exactament el mateix. Hi ha un increment del malestar social que la pandèmia no fa més que atiar. Això, naturalment, és el caldo de cultiu per moltes coses, populismes, però també moviments socials, altres tipus de qüestions. Els moviments socials són balenes. Els veiem quan estan emergides i veiem la seva força. Després tornen a estar submergides durant molt de temps i tot depèn de que els seus líders siguin capaços de calibrar els objectius o no. El moviment social en aquest moment a Colòmbia és molt potent, però al mateix temps és molt heterogènic. Caldrà veure què és el que es planteja o atura, però és, diguem-ne, com el tap d'una ampolla de cava. Un cop que ha sortit i estava agitat, per molt que intentis posar-hi fre, part del líquid es derramarà pel damunt. I em temo que estem en aquest tipus de situació i que caldria una mica més d'altura de mires i alguna persona que veiés com plantejar això. Per tant, efectivament, veurem un increment de nou dels moviments socials i de la protesta poc organitzada i més organitzada a Colòmbia i en general a tota Amèrica del Sud i també en altres països, diguem el cas mexicà o altres. El mateix està passant a Àfrica o a altres llocs, per tant, hi ha un moment, diguem-ne, clar de moviments socials en ascens i, òbviament, de preocupació i oportunitat per als populismes diversos, perquè hi ha clarament una defecció, una pèrdua de credibilitat amb els polítics. Aquest és un fenomen general, però que es dona amb intensitats diverses.
Doncs aquesta és la situació a Colòmbia i aquest malestar generalitzat que ara ens explicava en Rafael Grassa, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos aquests minuts a Catalunya Informació i que tingui molt bon dia.